Ahir tocava analitzar el club, la institució, l'economia, el futur del primer equip fins i tot. Avui toca passar revista a l'Obrador.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Dijous 5 de juny del 2025, penúltim programa, penúltim Hotel Suís d'aquesta temporada. Encara amb la ressaca d'ahir, d'aquesta compareixença del president del Centre d'Esport Sabadell, Pau Morilla Giné, en què, com dèiem al principi, es van tocar molts pals, especialment pel que fa al futur del Centre d'Esports i del primer equip la temporada que ve a Primera Federació. Avui, però, ens quedarem amb aquest moment en concret.
Tenim un projecte Lino que en vam parlar l'any passat, de, diguéssim, molt intencional, d'alt rendiment. No pots fer, ho vols fer amb quanta més gent pots, però per definició és una mica les forces especials dintre d'un exèrcit. I aquest projecte Lino està treballant amb dos jugadors, un del juvenil i un altre del cadet, i tenim diversos jugadors més identificats perquè aquest projecte cada any anirà pujant. I això és una inversió que no té preu, i d'inversions d'això sí que en sabem una mica. Tenim altres projectes que podrem anar donant resum, i m'agradaria que en algun moment li preguntés també a l'Oriol, responsable de la direcció esportiva de futbol base, perquè ell estarà encantat de donar-vos més detalls.
Doncs, com diria aquell, per al·lusions, fins i tot. Avui recull el testimoni i serà el protagonista a l'Hotel Suís, Oriol Casals, el director esportiu del futbol base del Centre d'Esports, per parlar de moltes altres qüestions que ahir, per raons òbvies, doncs, no va donar temps en aquesta roda de premsa. El futur del filial a la Lliga Elite, la temporada que ve. També de Conrad García, a la banqueta, de l'èxit del juvenil A, que va recuperar la categoria i jugarà Divisió d'Honor la temporada que ve. O fins i tot saber més detalls de com està i com va aquest projecte Lino que el mateix president va treure a la llum o va posar en marxa ara fa uns mesos aquí a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I avui al control de so tenim el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Portugal és la primera finalista de la Lliga de les Nacions masculina després de remuntar davant Alemanya per acabar guanyant 1-2. Avui a les 9 es disputa la segona semifinal entre Espanya i França. El Joventut ha quedat eliminat als quarts de final del play-off de l'ACB després de perdre davant la Laguna Tenerife per 60-80. També ahir Gran Canària 94, València Bàsquet 102. Els valencians seran els rivals dels tinerfenys a semifinals. I en tenis a Roland Garros avui tenim les semifinals femenines. Sabalenka Swiatek a les 3 i a continuació Boisson contra Coco Gauff. Ahir als quarts masculins Sinner va superar Bublik en 3 sets i Djokovic a Zverev en 4. I avui tenim tot això.
I es comenta la recepció.
Doncs avui el programa de l'Hotel Suís d'avui dijous el dividirem en quatre eixos. D'entrada, la ressaca d'aquesta roda de premsa de Morilla Giné. Ens visita, com ho dèiem al principi, el director esportiu del futbol base del club, Oriol Casals. També tindrem una entrevista amb Pepe Font, l'expia i club que retira, i Txell Ferrer en l'últim dia de l'Europeu de Natació Artística a Funchal.
De quin partit no estarem pendents?
D'un duel de la primera C de l'Argentina a partir de les 11 de la nit, hora d'aquí, Mercedes Central Córdoba.
I a les xarxes socials?
Doncs una altra piulada que ha fet l'encara tècnic del Centre d'Esports, David Movilla, en les últimes hores a X, però que pot sonar gairebé allò d'exposar el seu currículum. Diu així: entrenador vocacional, honoro la meva professió i vocació cada dia des de fa 26 anys, apassionat del futbol, el de la gespa i el del vestidor, cansat de la indústria, tota la resta. Capacitat i legitimat, 5 ascensos a la tercera categoria, en condicions adverses i en contextos òptims, en projectes a llarg termini i en situacions d'urgència, en clubs sense un gran passat i en històrics del nostre futbol. Ni gràcies a mi, ni tot i a mi, però amb mi.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs acabem felicitant l'exnedadora artística del Club Natació Sabadell, una llegenda, Ona Carbonell, i l'exfutbolista del Sabadell, l'excentral, també del Real Zaragoza, Xavi Aguado.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 1:09 del migdia d'aquest dijous 5 de juny del 2025, insistim. Penúltim programa de la temporada. Demà tancarem la persiana, baixarem la persiana de l'Hotel Suís 2024-2025. En l'últim programa amb l'Adriana Arroyo al capdavant, però avui encara allò cuejant, porta cua, la roda de premsa del president Pau Morilla Giné, que vam poder seguir ahir al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, també, evidentment, aquí a l'antena. Però que, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Entre unes coses i unes altres, no vam tenir temps a l'inici de fer allò una prèvia des de l'estadi com a tal. Tu sí que vas entrar uns minutets aquí a l'hotel amb l'Adri, però sobretot tampoc vam tenir temps a comentar-la després d'aquesta compareixença del tècnic, del president del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, avui entenc que és un dia tranquil. Dia de ressaca d'aquesta roda de premsa.
Sí, d'aquesta compareixença que s'ha convertit, com a mínim, si agafem els dos últims anys, en habitual per Pau Morilla Giné fer aquesta valoració de temporada, evidentment, amb un escenari molt diferent, el d'ara fa un any. Ara fa un any estàvem allò refent-nos i encara llepant-nos les ferides d'un descens dolorós a Lugo, i aquest any, per sort, ha tocat veure l'altra cara de la moneda que sempre et dona el futbol, que és la de l'alegria de tornar, com a mínim, a aquesta tercera categoria, i a més gairebé et diria que en un format, salvant el discurs i el missatge, òbviament, perquè així és el que tocava, amb un esquema, anem a dir-ho així, molt semblant, que era el de tractar gairebé tots els fronts possibles d'aquesta temporada 24-25, a la qual ja li hem posat el punt final, gairebé hem tancat la barraca. És a dir, balanç esportiu, balanç social institucional, balanç econòmic, bé, al final tots els fronts que tenen a veure amb el Centre d'Esport Sabadell. Diríem que es va parlar de tot una mica, òbviament la part esportiva, Pau, no enganyarem a ningú, i els que van ser fidels i la van poder seguir en directe, doncs ja saben del que estem parlant. Va ser la que va concentrar bona part d'aquesta actualitat. I sobretot, faré aquest petit matís, no va tenir molt recorregut, però sí molt punt d'interès, parlar de futur, que és del que es tracta en aquests casos, que és, bé, el que ha passat ja ho sabem tots, gairebé diré que el principal interrogant era i què ha de passar a partir d'ara mateix.
Sí, però fins i tot, fent una última ullada al passat, vam tenir un discurs força autocrític, de Pau Morilla Giné, que fins i tot en un parell o tres d'ocasions, Sergi, va repetir aquella frase que si fem les coses com les hem fet aquesta temporada 2024-2025, a Primera Federació no ens donarà. Va ser exigent, autocrític, incisiu fins i tot amb aquesta declaració en unes quantes ocasions, però clar, el que ens neguitejava segurament a tots era saber coses d'aquest projecte 2025-2026, i encara haurem d'esperar uns quants dies.
Sí, m'agafo gairebé aquesta primera part. Segurament per aquestes coses que no s'han acabat de fer bé i que és evident que l'equip ha acabat assolint l'objectiu que s'havia fixat a principi de temporada, gairebé diria el que es va fixar des del mateix moment que es va baixar a Lugo, que era el de tornar ràpidament a la Primera Federació, serà la raó d'aquests 10 dies aproximadament, aquestes dues setmanes, 10 dies que de reflexió, d'anàlisi, als quals va fer referència ahir Pau Morilla Giné. Si et sembla, comencem per desgranar els principals temes, com a mínim els que hem volgut destacar nosaltres com a principals temes d'interès d'aquesta compareixença del president Arlequinat. És evident que el primer té un nom propi, que és el de David Movilla, la continuïtat o no del tècnic de Baracaldo, per cert, que ja ha marxat cap a casa, ja ha tornat a casa seva amb la seva família per encetar aquestes vacances. I aquesta continuïtat o no, que sempre deixa una curiositat, de produir-se la no continuïtat a la banqueta del Sabadell, ho hem anat dient, Pau, a les últimes hores, seria a la segona temporada consecutiva que el tècnic basc aconsegueix pujar el seu equip a Primera Federació. Va ser el Zamora l'any passat i ha estat el Sabadell aquesta temporada, i que ell no segueix a la banqueta per continuar aquest projecte precisament en aquesta categoria. David Movilla és un nom. Lucas Viale va sorprendre potser encara més, va ser un altre dels noms. Ho dic perquè gairebé donàvem per fet tots que Lucas Viale sí o sí o sí serà el director esportiu del Sabadell la pròxima temporada, però en canvi, diguem-ne que amb una dosi més petita que la no continuïtat molt probable de David Movilla, però Pau Morilla Giné tampoc no va tancar aquesta, aquesta porta.
No el va ratificar.
Correcte,
100%.
De fet, se li va preguntar directament per aquesta continuïtat i no va voler o no va poder respondre amb un sí rotund a la continuïtat de Lucas Viale. Amb tot això, és cert també que Pau Morilla Giné va parlar d'estabilitat. És una paraula que va repetir unes quantes vegades, així en línies generals, però com deies, assegurant també que hi ha coses a millorar. Coses que, tot i que el resultat hagi estat el desitjat, no han arribat pel camí que s'havia fixat el club. I, per tant, es busca estabilitat? Sí. S'han de millorar coses? Sí. I, sobretot, ho deies tu, diu Pau Morilla, que si s'ha de pensar en la nova categoria, potser els errors d'aquest any no donarien per salvar-se.
Ara mateix no hem decidit res. La prioritat meva i del Consell és prioritzar l'estabilitat, perquè sóc molt més partidari de veure què no ha funcionat, intentar-ho solucionar, que no pas de una altra vegada tirar monedes a l'aire. Però és una oportunitat també d'analitzar coses que no han funcionat. Això està clar, hem acabat pujant, però hi ha coses que es poden millorar moltíssim. Si fem exactament el que hem fet aquest any, no ens arribarà.
Doncs clar i català, que diria aquell Pau Morilla Giné, i crec que és una reflexió que tots compartim, eh?
Sí.
Vivim una temporada com la que hem viscut fins al play-off, està clar que el Sabadell passarà angúnies la temporada que ve a Primera Federació.
I sobretot per això, perquè és que estem parlant d'una nova categoria que coneixem bé, una categoria que el Sabadell ja ha trepitjat i que el que ha pogut comprovar amb millor o pitjor resultats és que és molt exigent. Sembla que no, que et trobes equips que a priori, per nom, per història, no t'haurien de donar molta guerra. L'altre dia posàvem l'exemple, al final, l'Ourense, que és un club popular, s'ha salvat sobradament, el Tarazona no només s'ha salvat sobradament, sinó que ha estat fregant fins a última hora, gairebé donar la sorpresa i fotre's en un play-off d'ascens. És a dir, noms que no criden l'atenció, que no són els Deportivo d'altres anys, que no són els Córdobas d'altres anys, que no són els Barça Atlètics, etc, però que realment parlen d'una categoria molt i molt i molt exigent. Recalcant, per tant, Pau Morilla, en aquest sentit, que la línia del projecte és correcta, és bona, que per tant es vol respectar, però això sí, que cal ser ambiciosos i gairebé diria que parts iguals, deia el president Arlequinat ahir, Pau, que s'ha de ser molt humil per tot el que requereix fer aquest salt a la tercera categoria del futbol espanyol.
Intentarem prioritzar l'estabilitat. Sempre que puguem prioritzar l'estabilitat, en comptes de canviar, ho intentarem fer. Intentarem prioritzar aquestes línies personals. Si veiem que la gent és compromesa i té la seva exigència, fantàstic. A nivell de projecte, serem molt humils. Hem de ser conscients que serem molt ambiciosos i exigents internament, però que la primera ref és una divisió extraordinàriament complicada.
Doncs molt complicada, deia Morilla Giné, que és aquesta primera ref que han pogut constatar i comprovar de primera mà en els últims anys, abans d'aquest descens de categoria. Tot i això, també, deixava la porta o feia intuir, al final, Sergi, que les línies mestres del projecte de moment són humils i que fins i tot va parlar, pel que fa a la part econòmica, d'autosuficiència en algun moment, de la línia vermella que suposa el deute, no endeutar-se com a club, i això ho té clar, i fins i tot va dir allò de cada euro que vagi als concerts de la setmana que ve a l'Observa repercutirà sobre la gespa, que estem en aquest punt, que fer una crida novament a tenir més socis, perquè això significa també tenir, va parlar, 2.000 socis són 300.000 euros, doncs a tenir una massa social encara més gran per no haver de dependre d'altres factors. Dit això, al final, ara mateix estem a 5 de juny i ho deies tu abans. Bé, i fèiem referència a aquell tuit o a aquesta piulada, Sergi, que ha fet David Movilla aquest matí, que sonava a exposar el seu currículum a les xarxes socials. Encara no sabem qui liderarà el projecte.
Sí, ho comentàvem abans, no? Va quedar aquesta porta oberta a la... una, no sé quin tant per cent donar-li, de la possible no continuïtat de Lucas Viale. Jo m'arriscaria a dir que és un tant per cent molt baix, que no sigui així. diferent és el tant percent que li dono, i des de fa dies que ho anem dient, a la no continuïtat de David Movia, però bé, en tot cas, continua també oberta la possibilitat que pugui arribar a continuar el tècnic basc, tot i que aquí hauríem de veure fins i tot quin és el desig del propi David Movilla. Com dius, a les xarxes socials sembla que porta un parell de dies gairebé llançant missatges de comiat i una mica passant balanç del que ha estat per ell la temporada complicada, com ja va dir sobre la mateixa gespa pràcticament del Bisoccer la condomina el passat diumenge, només acabar l'ascens. Però en tot cas, el president va assegurar que entenia que havien estat mesos complicats pel tècnic basc, li donava fins i tot aquest punt de raó que ha tingut més complicacions de les que es podria haver pensat, fins i tot amb peatges personals, va parlar de la situació personal del tècnic, amb família i molt allunyat de la seva gent, i amb aquest panorama, doncs, no sé, però aquest missatge de Pau Morilla Giner de no acabar de veure'l 100% preparat per assumir aquest nou repte, a l'hora de buscar fins i tot un tècnic, deia, amb aspiracions molt més clares.
Necessitem entrenadors que no només tinguin aquesta capacitat increïble que ha tingut aquest senyor de triomfar quan estàs en l'alambre fino, sinó un entrenador més de mirar a llarg plaç. I és complicat, jo ho veig complicat pel preu que he vist que aquest senyor ha hagut de pagar.
És que fins i tot al final parlava Morilla Giner que s'estaven buscant alternatives ja a la banqueta, no,
sí.
no se'n va amagar, per tant. Bé, han aparegut noms també, Sergi, en els últims dies a les travesses, els casos de Ferran Costa, Miguel Álvarez també.
Sí, i mira que són dos perfils així d'entrada a tots els nivells molt diferents.
Podrien ser pare i fill,
pràcticament. Estem parlant d'un dels tècnics de, entre cometes, de moda, més joves que hi ha ara mateix en el mercat, amb un dels tècnics més contrastats, tot i que està visquent una tercera o quarta joventut ja, perquè la veritat és que és a Benjamin Button, eh? O sigui, Miguel Álvarez va al revés, eh? Cada cop el veiem més jove i més ben cuidat, vaig a dir-ho així, fins i tot que quan era entrenador de l'equip veí anava doncs, molt trajat, això sí que és veritat, sí. Sempre molt elegant, potser amb una moda que ara es veu allò molt passadeta de moda, valgui la redundància.
67 anys té Miguel Álvarez, 30... Només en té Ferran Costa, la diferència. Això pel que fa a la banqueta, pel que fa a la plantilla, ahir molt focalitzat tot plegat en vaja, dos eixos, diria jo. El primer, la continuïtat de jugadors, va xifrar entre 6 i 10 jugadors, els que continuaran del nucli d'aquesta temporada, de Primera Federació. De l'altre, els joves, Sergi.
Sí, els primers, recordem, no tots els jugadors de la plantilla actual tenen la renovació automàtica. Ho dic perquè només alguns jugadors van signar allò de o dos anys directament o aquesta clàusula de l'1+1. I no tots els que tenen la signada l'1+1 han complert els requisits, que ve a ser d'un 50% de minutatge, per poder tenir automàticament renovada. Per tant, com dius, de tot aquest escenari estem parlant de 6, 8, 10 jugadors que ara mateix, a dia d'avui, podrien tenir la continuïtat garantida, que tampoc no és 100% assegurada, però per no complicar-nos més la vida fins que no comencem a tenir noms. I per altra banda, dos noms propis. A més, gairebé des de diumenge, dilluns a la celebració van ser protagonistes, però sobretot dimarts, en l'especial tribuna preferent que vam fer, vam parlar una bona estona d'ells dos, Pau Fernández i Javi Morcillo. Tots dos amb propostes per marxar, amb interessos de clubs importants de la primera divisió per fer-se amb els seus serveis. Tot i que Pau Morilla Giner, va deixar molt clar ahir que en cap dels dos casos el club ha rebut cap oferta concreta. De fet, el Villarreal, que és qui estaria més interessat en Pau Fernández, ni tan sols s'ha dirigit al Sabadell, tampoc no té per què fer-ho, ja ho hem recalcar, és a dir, si el Villarreal ve, paga i ximpum, se'n pot endur a Pau Fernández. En el cas de l'Atlético de Madrid, que seria el club que més interès hauria mostrat per Javi Morcillo, no ha presentat cap proposta formal, però sí que ha mostrat oficialment, si vols dir així, al Sabadell, el seu interès per fer-se amb els serveis del jugador barceloní. Tornem-hi, no tenen per què fer-ho. Podrien pagar la clàusula, en el cas de Morcillo estem parlant aproximadament d'uns 120 1.000 euros. En el cas de Pau Fernández, després de l'ascens, 170, 180, 160. Perquè anirien una miqueta les xifres de tots dos jugadors.
Sí, podrien deixar uns 300.000 euros als comptes
si
del Sabadell.
Si passen per caixa i paguen, no hi ha res a negociar. Però és probable que tots dos clubs vulguin acabar pagant. Sigui com sigui, per Pau Morilla Giné, una situació que és molt normal, que fins i tot és una nova realitat amb la qual el Sabadell ja treballa des de fa anys amb el futbol base, i aquest és l'objectiu, arribar a poder ser doncs, aquest aparador per jugadors que vinguin, que es formin, que utilitzin, que facin servir i que juguin en categories importants amb l'obrador Arlequinat, i si el dia de demà poden donar el salt al primer equip i que els hi serveixi d'aparador, que puguin deixar diners a caixa. Sobretot això, deia Pau Morilla Giné, que aquests jugadors han d'acabar deixant diners a caixa.
Allò que deien de que hace mucho frío fuera, doncs nosaltres volem crear aquesta sensació, que també faci molt fred a fora del Sabadell, que se sentin amb aquest caliu internament. Però si han de volar, que volin. I els ajudarem i els recolzarem i seran part dels herois de Murcia i d'Eibar. Però hauran de... O aquests equips interessats hauran de passar per caixa, i ara mateix serà algú que me diga lo contrario Lucas Viale. No tenim cap proposta tangible i formal.
Doncs al moment no hi havia cap proposta sobre la taula, tangible i formal, com deia Morilla Giné, però insistim en aquesta qüestió que ara deia el Sergi Garcés, que per part de, doncs això, tant de l'un com de l'altre, podrien venir els clubs i abonar la clàusula de rescisió. Qui ha mostrat interès formal per Javi Morcillo, en aquest cas en concret, és l'Atlético de Madrid, i aquí el Sabadell també podria jugar allò d'assegurar-se un tant per cent d'una futura venda, un bonus en cas que debuti amb el primer equip. Ja sabem com van també aquest tipus de clàusules. Alguna coseta més, Sergi? Ens hem guardat una més, no?
M'he guardat una més del president i un parell de punts que t'he de fer molt ràpids. Bàsicament, es va parlar també de la situació econòmica, aquest punt d'estabilitat que dona la propietat des de fa algunes temporades, una bona situació, buscant recursos diferents, ara ho feies esment, aquests concerts de la setmana que ve, que són molt importants, més importants del que segurament els que només mirem el futbol podem entendre. El concert de divendres amb el portorriqueño Pedro Capó, i aquesta festa dels companys de Flashback amb el gran Germán i companyia, el Carles Pérez i companyia, de dissabte. Això a l'amfiteatre, motiu de tot l'escenari de l'Observa. Doncs bé, buscant aquests recursos, buscant aquesta sostenibilitat, aquesta fins i tot independència econòmica que pugui tenir el club, bona relació també amb l'Ajuntament, i aprofitant tot això, se li va preguntar per algunes millores a l'estadi. Una d'elles, ja molt recorreguda, la del marcador. Com quedarà aquest aspecte, el president?
Està bé que som quadres centenaris, però no volem un marcador centenari. Amb el qual jo espero que sí, que ara es reactivi. Jo li estic dient a la Bruna que li posi una altra marxa i que... els propers 6 mesos, més o menys, comencem a veure algunes d'aquestes iniciatives. Sí, sí. Ho volem fer i ho acabarem fent. I el Triceratops el guardarem al Cursafon.
Doncs no és la primera vegada que fa aquesta referència del marcador de la nova Creu Alta com si fos un dinosaure. Ho va fer aquí en el seu dia també a Ràdio Sabadell. M'havies promès un parell de coses més?
Sí, molt ràpida, perquè també es va quedar amb ganes el president, no se li va preguntar, i va ser ell qui va introduir dos temes damunt la taula de manera molt ràpida. Per un costat, la nova campanya de socis s'està acabant de rematar, tot apunta, que si no hi ha cap contratemps, principis de la setmana que ve, ja podríem tenir doncs, notícies. Ens asseguren que sense gaires novetats, amb algun petit increment en alguna de les zones, etc, en alguna d'aquests packs més especials, però poques novetats respecte a l'últim any. El que sí que estarem atents és a la imatge, al vídeo promocional, que apunta maneres. Després d'haver vist les últimes feines de la gent de màrqueting del club, segur que ens deixarà amb la boca oberta. I per altra, les equipacions. Això que tant us agrada pels motels i tal, els dissenyadors, Pau Vituri ja comença ja aquí a salivar, gairebé, només de pensar-ho. També la setmana que ve, en aquest sentit, sí, es volia fer coincidir, veurem si és possible amb tot el tema dels concerts, aquests que comentàvem, però bé, la samarreta de la primera equipació apunten a una línia molt semblant, clàssica, allò com ha agradat i molt la d'aquest any, evidentment, amb retocs i amb canvis, i la segona equipació, que sempre és la més diferent, la que busca variar més i la que busca sorprendre, ens asseguren que sorprendrà, i molt, i que agradarà, i molt. I que
l'han triat els jugadors.
I que l'han triat correcte, la van votar els futbolistes de l'actual plantilla, i que no oblida els quadres arlequinats centenaris. Bé, mira, aquí t'ho deixo.
Pels clàssics els agradarà aquest últim detall. Gràcies, Sergi!
Fins ara!
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch... Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Dos quarts de dues, ho escoltàvem al principi d'aquest Hotel Suïssa, i a la compareixença del president Pau Morilla a Giner, per moments el va interpel·lar directament a l'hora de conèixer els projectes que hi ha entre mans a l'obrador arlequinat, i avui el tenim aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, a l'Oriol Casals, director esportiu del futbol base del Sabadell. Què tal, Oriol, com estàs? Benvingut.
Què tal, moltes gràcies.
Per passar revista a aquesta temporada 24-25 en clau obrador, d'entrada, balanç general, quin en feu?
Bueno, allà amb el balanç general, en línies generals, és positiu. És obvi, doncs, que sempre hi ha situacions que, doncs, que no surten o no acabem aconseguint els objectius, però en línies generals el balanç és positiu.
Hi ha dos pals de paller a l'obrador. Evidentment, després l'estructura és molt, molt més àmplia, però els pals de paller més visibles són el B, el filial, i el juvenil A. Una de freda i una de calenta, no? Podríem
sí,
dir.
Tal qual. Aviam, el filial és obvi que l'objectiu esportiu, doncs, no l'hem aconseguit. A nivell competitiu, doncs, hem perdut la categoria i no podem dir, doncs, que estem contents en aquest sentit. Però és obvi que la idiosincràsia d'un filial té molts més ítems a valorar, i crec que la feina en línies generals és bona, tot i no haver aconseguit l'objectiu. Crec que hem promocionat molts jugadors en el nostre primer equip, que també és molt important això, i amb els jugadors la veritat és que la temporada, doncs, se'ls pot recriminar ben poc, perquè el treball, l'exigència i l'esforç ha sigut constant fins l'últim partit, i el mateix amb l'estaf tècnic.
A nivell de categories, ens deia l'Alberto Pobre, el director general, ara fa uns dies, que no hi havia tanta diferència, o no es notava tanta la diferència entre la Tercera Federació i la Lliga Elit.
La Lliga Elit cada temporada incrementa el seu nivell. Si no vaig errat, la temporada vinent serà la tercera temporada de la Lliga Elit, i cada cop es va assimilant més a el que és la Tercera Federació.
A nivell de futur, em comentaves ara el tema de la banqueta, del cos tècnic. No sé quina és la situació ara mateix amb el tècnic, amb el Conrad García. N'heu parlat molt poc de la seva situació, si fins i tot ja s'està buscant el recanvi per aquest filial.
Aviam, hem de ser curosos, d'acord? Estem en un procés de selecció, estem a la recta final, estem en els últims dies, però sí que és cert, doncs, que hem de valorar moltes situacions. El Conrad és un actiu molt important del club, ho hem dit moltes persones del club per activa i per passiva, i amb el Conrad, doncs, hem de veure quina és la situació ideal per totes les parts, i evidentment, doncs, nosaltres el que fem és valorar moltíssimes opcions, tant internes com externes, i crec que, et dic, que estem en els últims dies de poder anunciar com quedarà la situació de l'estaf tècnic del filial.
I a nivell de futbolistes, et volia preguntar també, Oriol, pel tema, ja mirant de cara a la temporada que ve, perquè aquesta temporada, com bé deies abans, al final hem vist el cas de Miquel Ostrell, que era el Pichichi, i ha acabat sent important al primer equip, que hi ha molts jugadors que han debutat a Copa Catalunya, Copa Federació, alguns fins i tot a la Lliga, en moments delicats, en moments importants. Com està aquesta promoció de cara a la temporada que ve? Si hi ha molta poca idea que hi hagi molts o pocs jugadors que puguin fer aquesta pretemporada i fins i tot es puguin quedar alguna fitxa sub-23.
Amb el tema de la contextualització de la plantilla, del filial, doncs va molt lligada també al tema del primer equip. Llavors, en aquest sentit, també estem treballant, però també esperant una mica com es va desencallant la situació de la plantilla del primer equip, per veure algunes situacions de certs jugadors concrets que per nivell contractual o per possible nivell que han mostrat en aquesta temporada, a veure si tenen aquest espai amb el primer equip. Evidentment, hi ha moltes carpetes obertes que les anem treballant, carpetes internes, carpetes externes. Jo estic segur que serem capaços que hi hagin situacions internes de la plantilla d'aquesta temporada que tindran continuïtat amb nosaltres, amb una fórmula o amb una altra, però això és una situació que crec que també és important començar a desencallar un cop desencallem la primera peça, que és el tema de l'entrenador i de l'estaf tècnic.
I del pressupost, fins i tot també, allò mirant una mica de reull, ja teniu tancada aquesta qüestió?
A nivell nivell pressupostari, l'Alberto Pobre ja fa setmanes que hi treballa, tenim una orientació, tenim una idea, que estem acabant de tenir la validació final, doncs, per poder començar a treballar amb uns números concrets. Però sí que l'Alberto ja està treballant de valent.
Pel que fa al juvenil, anem a aquest segon pal de paller. Vau veure perillar l'ascens, realment, en algun moment, veient que vau haver de fer aquest canvi a la banqueta, que fins i tot el calendari final de temporada era criminal, l'havíeu de jugar contra els tres primers. Vau patir per aquest ascens?
Aviam, la temporada del juvenil A, vull posar primer en valor que hem aconseguit l'objectiu, que és algo que com deia també ahir el mateix president amb el primer equip, és algo molt, molt difícil. Quan hi ha un descens costa molt tornar a pujar, inclús hi ha històrics clubs que han baixat de divisió d'honor nacional i han patit un doble descens. Tothom em deia el mes de setembre, octubre, ostres, quina plantilla, pujareu sobrats. S'ha de ser molt humil, la categoria nacional és molt difícil. Crec que hem tingut fases en la temporada on hem estat molt bé, no només a nivell de joc, sinó a nivell competitiu, però sí que és cert que hi ha un parell de moments durant la temporada que sí que veia que la situació es podia complicar. En la primera situació vam ser capaços de revertir aquesta situació i de treure bons resultats, però sí que és cert que en l'últim tram final de la temporada, en aquests últims 8-10 partits, vaig haver de prendre una decisió complicada, una decisió difícil que mai és de bon grat, i doncs mira, ens ha sortit bé i en aquest sentit contents.
Seguirà el Juanjo Roldán a Divisió d'Honor?
És una situació que també estem valorant, hem parlat amb ell, la seva voluntat també a nivell esportiu és poder tenir continuïtat, però aquí hi ha molts elements també personals, econòmics, etc, que també començarem a... o ja estem començant a desencallar, i en els propers dies, igual que el filial, veurem com es resol tot plegat.
Com d'important per això ha estat el fet de recuperar la categoria per l'escala formativa del club?
Doncs molt, molt. Era un objectiu claríssim. El juvenil A del Centre Esport Sabadell ha d'estar a la màxima categoria de Divisió d'Honor, perquè et permet que el salt a filial o inclús el salt directe a primer equip, com és el cas de Javi Morcillo, doncs sigui molt més fàcil. I també pel propi filial se'n veu beneficiat. La tendència natural d'una temporada amb el filial és que hi hagin jugadors que entre setmana o en el cap de setmana estiguin amb el primer equip, i si tu tens un juvenil a Divisió d'Honor i no a Nacional, és més fàcil que aquest salt també es pugui repetir de juvenil a filial.
La llàstima és el B, no? Que es va veure arrossegat el juvenil B, que es va veure arrossegat l'any passat i que s'ha quedat a les portes, no?
A les portes, a la última jornada estàvem vius encara. La temporada és molt bona a nivell esportiu, sí que és veritat que doncs, l'objectiu no l'hem complert, però bueno, si haguéssim aconseguit el doble ascens, la temporada evidentment és per emmarcar, però la feina també ha sigut molt i molt bona, igual que remarco també amb el juvenil C, que ha quedat en una segona posició, un bloc tot de primer any a la categoria preferent, que també és molt complicat.
Deixa'm preguntar-te, Oriol, també per aquest projecte Lino, que ahir doncs, feia esment al president Pau Morilla Giner, que de moment, si no em dius el contrari, està format per dos jugadors, deia un juvenil i un cadet. El juvenil és el Fran Rivera, el cadet és l'Alonso Zamora. Com està ara mateix aquest projecte i si hi ha fins i tot previsió d'incorporar nous jugadors a la causa, podríem dir?
El projecte Lino, en aquesta passada temporada, vam posar les primeres pedres, les primeres bases. L'objectiu principal és intentar detectar el talent intern o extern que nosaltres creiem doncs, que és susceptible de futbol professional a poder ser a través del nostre primer equip, dibuixar-los un recorregut aquí a nivell intern per diverses temporades, és a dir, no per una, dues o tres, sinó per intentar fer entre quatre o cinc temporades, que siguin jugadors detectats amb aquesta projecció. I, sobretot, el més important és donar-li eines, donar-li moltes eines, més enllà dels quatre entrenaments col·lectius que tenen cadascú amb el seu equip. Tenen situacions de preparació física individual, tenen seguiment de pla nutricional igual que el tenen els jugadors del primer equip, tenen tot el tema dels tests psicomètrics que també es fan amb la Belén, tenen un analista també tècnic-tàctic individual, per tant, és intentar preparar-los al màxim, exigir-los, perquè ja ho hem dit més d'una vegada, no se'ls regala res, és a dir, aquest camí no se'ls regala i se'ls exigeix més que els altres en aquest sentit a nivell de rendiment i esforç.
Veient el que està passant amb els Javi Morcillo, Pau Fernández, o el que ha passat recentment amb Sergi Altimira, amb Pau Víctor, això ajuda fins i tot a l'hora de captar talent. Les dues vessants, a l'hora de captar talent i també que altres clubs es fixin en la feina que està fent el Sabadell. Ho heu notat, això?
100%, és obvi. És a dir, jo em puc assentar en una reunió de renovació d'un jugador intern o de captació d'un jugador extern i els hi puc estar explicant una pel·lícula que si després no es reprodueix en el camp, la meva força es redueix, no? Però quan veuen situacions com Miquel Ustrell, com Javi Morcillo, com Marru, com Pau Fernández i com molts més, evidentment, doncs, agafes força, no? I el que et comentava abans del projecte Lino, que no t'he acabat contestant, més enllà d'aquests dos jugadors interns, nosaltres la temporada vinent és molt probable que fem entre 2-5 incorporacions més en aquest projecte, alguns que ja tenim detectats d'aquesta mateixa temporada a nivell intern i alguns que incorporarem de fora a nivell extern.
Al final el president, amb això ho remato gairebé, Oriol, va dir que la intenció és que això no sigui flor d'un dia.
Correcte, jo crec que això ha de formar part del projecte. Jo com a director esportiu del futbol base agraeixo moltíssim que em donin aquestes eines, és una responsabilitat gran també. Evidentment, tant de bo totes les situacions surtin bé al 100%, però és obvi que també doncs, hi ha alguna situació que no es pot acabar donant, però ostres, és d'agrair que tinguem aquestes eines.
Doncs Oriol Casals, director esportiu del futbol base del Centre d'Esport Sabadell, t'agraïm la teva visita avui aquí a Ràdio Sabadell. Moltes felicitats pels èxits d'aquesta temporada i també molts èxits de cara a la següent. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Atenció, Sabadell. Pedro Capó, un dels grans noms de la música llatina, arriba a Sabadell des de Puerto Rico. El guanyador de 3 Grammys llatins actuarà en el seu únic concert a Espanya aquest any. Dijous 13 de juny, al Parc Catalunya. Prepara't per cantar, ballar i vibrar amb èxits com Calma i molts més. Entrades a la venda a la web oficial del club csabadellfc.com. No et quedis fora d'una nit inoblidable. Un concert organitzat pel Centre d'Esport Sabadell amb la col·laboració del Festival Observa. Ràdio Sabadell, emissora oficial.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Descobreix el nou Volvo EX30, el SUV 100% elèctric més compacte i sostenible. Fins a 476 quilòmetres d'autonomia. Pantalla central amb Google i Apple CarPlay sense fils. Seguretat d'avantguarda. Des de 28.400 euros. A Turismes Vallès, Rambla Iberia 201, Sabadell. Volvo EX30. Petit en mida. Gegant en innovació.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
De tornada, últim dijous de la temporada de l'Hotel Suís, per tant, per no perdre els costums, hem de parlar de futbol sala. Hola, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Pau Vitori, com estàs?
Hem tancat una temporada plena d'ascensos, descensos. Avui anem a posar ordre ràpidament per repassar en quines categories jugaran els equips sabadellencs. Comencem per les masculines, si et sembla, perquè de cara a la 25-26 el club serà l'únic representant, o serà el màxim representant en solitari.
Sí, i com deies, únic. A la segona vez estàvem acostumats a tenir el club i la Pia per la temporada que ve, però només serà el conjunt nedador. Després que caigués eliminat del playoff d'ascens aquesta passada temporada, es quedarà a la categoria de bronze. A la direcció esportiva ja saps, Vitori, que estan treballant amb renovacions, han renovat el tècnic Jordi Marín, puntals com Llamas, Dylan Moreno, Josep Maria Martínez, etc. I veurem, però en teoria ha de ser un equip competitiu també. No hi tindrem a l'Escola Pia, que va baixar a tercera després de 26 anys a la categoria de bronze. Finalment, enguany, l'Escola Pia jugarà a tercera amb Jordi Martín com a entrenador. Si baixem els glaons, un grau per sota, Divisió d'Honor Catalana, i tindrem el filial de l'Escola Pia com a únic equip de la ciutat després de quedar cinquè aquesta temporada. I si baixem una mica més, Vitoria, primera catalana, i tindrem tres equips: el grup Zarraona Nou Escorial, que va baixar justament de divisió d'honor, i dos equips que han pujat des de segona, el Ático i el Marina Pou. A segona catalana tindrem un bon grapat d'equips de la ciutat. A destacar el Safanosa, que ha baixat de primera catalana.
I en futbol sala femení, la gran notícia ha estat l'ascens a segona del futbol sala Sabadell femení, que evidentment serà el principal representant de la ciutat.
Sí, i l'únic amb categories estatals, com dius, l'equip de Xavi Muñoz jugarà la categoria de plata. A divisió d'honor catalana, per tant, enguany no hi tindrem cap equip, perquè ja ha pujat des d'aquesta categoria el conjunt creualtenc, i a la primera femenina hi tindrem dos equips: el filial del futbol sala Sabadell femení, que aquesta temporada ha quedat quart, i l'Àtico, que ha pujat des de segona catalana.
Gràcies, Parc.
Fins ara, Vitori.
Perquè encara en futbol sala teníem pendent escoltar aquí a l'Hotel Suís una entrevista amb Pepe Font, el mític jugador de l'Escola Pia, que ha penjat les botes després de tota una vida dedicada a aquest esport i durant molts anys vestint la samarreta Escola Pia. L'entrevista sencera als fils de ciutat, però ara podeu escoltar el bo i millor d'aquesta conversa que m'han tingut precisament el Sergi Parc amb el Pepe Font.
Avui ens hem desplaçat al pavelló de l'Escola Pia per trobar-nos amb un ja exjugador de l'Escola Pia i de futbol sala, un mític del Club Esportiu Escola Pia, com és el Pepe Font. Aquí saludem. Què tal, Pepe, com estàs?
Hola, bona tarda, Sergi.
Això de exjugador que acabo de dir, encara difícil de pair, t'impressiona o ho anem assumint a poc a poc?
La veritat és que no m'ho crec encara, tot i que aquest any ho he anat intentant assimilar a poc, hòstia, em costa molt, perquè jo t'ho vaig dir, crec, un dia fa el dia del club, que em veia fins als 50 jugant.
No han estat fins als 50, han estat, Pepe, fins als 36, dels quals la meitat com a sènior. Però quan comença el Pepe a jugar a futbol sala?
Doncs vaig començar, que vaig buscar-ho al 95, tenia 6 anys, doncs ara em fa 30 només, i ja vaig posar-ho una publicació a l'Instagram. És que és una vida dedicada exclusivament al futbol sala.
I quan comences, que imagino que comences aquí, no sé quan triguen o no sé qui és la persona que ja ens suma que pots ser una figura important en aquest esport.
Hòstia, això no t'ho sabria dir, però jo crec que, no sé, se'm va donar la pilota com a algo important. Jo crec que potser pel meu avi, que era un esportista que es va cuidar molt, que jugava molt a bàsquet, va jugar a futbol també, i em va ensenyar una miqueta, doncs, els valors de lo que és l'esport, de lo que és el competir una miqueta ja quan era petit, d'entrenar a casa. Vull dir, jo crec que va ser una persona molt important, i crec que gràcies a ell potser és on ha arribat i podia haver arribat més amunt.
És que al final, Pepe, estem parlant, doncs, això, d'una vida dedicada al futbol sala, de molts anys aquí a l'Escola Pia des de petit, amb diverses interrupcions, com ara també comentàvem fora de gravació, però al final la major part d'anys vivint-los aquí, no? Ens hem trobat aquí, en aquest pavelló. No sé què sents, si com casa teva, pràcticament. Ara la temporada tot just acaba d'acabar i potser no hi ha temps allò perquè hi hagi la nostàlgia, o sí?
Sí, home, nostàlgia sempre que passo per aquest carrer, que miro una miqueta, doncs, ara a les xarxes socials, Instagram, que pengen els partits a la base i tot. Vull dir, la majoria de temps els he passat aquí, entrenant moltes tardes, 3 dies per setmana. No sé, són sentiments que sempre els portaré dins meu i que de moment encara està constant assimilar, i que costarà de pair, de no tornar aquí, de no vestir-me de curt, de no veure tota la grada plena, de no disfrutar del joc, d'això, de les sotanes, que era una característica meva molt, molt clàssica. No sé, per mi ha sigut, no t'ho he dit, ha sigut una vida, i ho trobaré molt a faltar, la veritat.
Entenc que la majoria de gent que ens escolti coneixerà la figura de Pepe Font i l'associarà, doncs, això, a l'Escola Pia. Potser hi ha gent que no, però vaja, per qui no conegui aquest nom, és que al final estem parlant d'un dels jugadors més importants de la història de l'Escola Pia, una Escola Pia que ha estat 26 temporades seguides a la segona B, en aquest tercer graó, que tu, Pepe, hi has estat o hi has format part durant molts anys, però que molts també pensen que potser al llarg de la teva carrera podries haver estat més anys, no?, o més amunt. Un ho pensa o un fa la vista enrere i diu, ostres, potser sí que podria haver estat més amunt, o com ho veus?
Bueno, en general, sí, sempre al final he intentat basar-me més amb la confiança de l'entorn, més a nivell doncs, d'acabar els estudis, potser, o més de tirar més d'amistats, o tots aquests anys. Sí que, no t'enganyaré, podia haver jugat més amunt si jo hagués volgut, però mira, és el que t'he dit, he tirat més per jugar amb els amics, que això tampoc ningú pot fer-ho, de jugar a una divisió tan gran com a segona B, amb 6, 7, 8, 8 amics de tota la vida, i amb això és el que em quedo, la veritat.
I sí que és cert, doncs, això, que la teva etapa de Pia, doncs, s'ha anat interrompent, per dir-ho així, per exemple, doncs, amb un parell d'etapes al Barça, també a França. Aquestes etapes, Pepe, fora de casa, com han sigut? En el moment has pensat que potser sí que podies, doncs, això, tenir una projecció d'anar més cap amunt, o al final aquesta unió que tens aquí amb l'Escola Pia, doncs, ha acabat tirant més?
Jo crec que les etapes que he viscut fora han sigut molt d'aprenentatge, però també han sigut bastant dures. Ja t'he dit fora de ràdio que el que havia passat en els seus moments, però sí que recordo que podia haver fet un pèl més o podia haver intentat buscar una altra meta en comptes de no haver-me quedat aquí a l'Escola Pia. L'únic que, mira, ho he intentat, ho he provat, per molts factors no ha pogut ser, però bueno, amb això és el que em quedo, amb això és el que puc haver disfrutat tots aquests anys i res més.
I que al final molts anys aquí a l'Escola Pia s'han jugat a molt alt nivell en aquesta categoria de bronze. El que és curiós, Pepe, de tota aquesta carrera també crida l'atenció, no?, el fet que la Pia va ser capaç de guanyar la Lliga a segona B i justament aquell any és un dels que t'enganxa fora, que no sé si és una espineta que queda, no?, de dir, ostres, amb tots els anys que he estat aquí, amb l'equip quedant situat a dalt durant molts anys, i aquell any jo no hi era.
Sí, la veritat, no t'enganyaré, clar que és una espineta. Al final, campions de segona B no es pot ser tots els anys. L'únic que sí que em quedo que he fet un segon, un tercer, un quart, 1.000 Copes de Catalunya, 1.000 rondes de Copa d'Espanya. Però bueno, sí que l'espineta aquesta de ser campió de segona B pues, em quedarà, però potser tenia que passar això al final. Tenia que haver estat a França perquè ells poguessin guanyar. Si m'hagués quedat, no se sap mai, potser no haguessin guanyat. Però bueno, jo molt content per la Pia. Llàstima que no hi van haver-hi recursos per poder pujar a segona, perquè l'any següent sí que ja estava aquí i hagués sigut una fita històrica i per recordar tota la vida, sobretot, jugar a segona, un equip de casa, amb tota la gent de casa, sense zero pressupost, vull dir, al final hagués sigut el millor per Sabadell, però no va poder ser, però bé, un campionat de segona B.
Després hi ha una etapa, una època, que al final també va marcar una mica la teva carrera, no?, que van ser aquests 3 anys al Natació Sabadell. Tot allò com ho vas viure? Perquè al final va coincidir, és cert, que uns mesos abans un entrenador tan important com va ser aquí també, com el Borja Burgos, no?, la seva marxa a mitja temporada, recordem, va ser un episodi negre, i al final és una figura que crea molta animadversió aquí a l'Escola Pia i s'ha vist passats els anys. I tu vas seguir els passos, sí que és cert que d'una altra manera, no? Tu tot això, com ho vas viure, Pepe, i sobretot veient tot el que va passar amb el Borja, si fins i tot tu vas repensar, no?, encara més el fet de fer aquest canvi.
Home, jo en aquell moment va ser, no et diria dur, però sí que complicat una miqueta. Sé que tampoc és el mateix el Borja que jo, perquè el Borja va estar aquí, no sé si 3 anys o 4, i clar, jo va ser tota una vida quasi bé amb el número 10 amb tota la gent. L'única per part meva que vaig tenir una sort va ser amb el Covid, que va fer que no hi hagués afició, que no hi hagués gent. Això se'm va ser una mica més fàcil de portar, perquè si els primers derbis ja em vinc aquí a la Pia i amb les 400 persones jugant-se el que juga la Pia sempre aquí, hagués canviat molt la cosa. També t'he de dir, el club em va tractar molt bé en tot moment. Vaig anar amb el Borja perquè el Borja és un gran entrenador i em va transmetre doncs, un bon projecte, una bona línia, que quasi duem a terme l'any següent amb l'Adrià. però no es va dur a terme. Però bueno, per mi va ser duret, perquè també molta gent de l'entorn de la Pia també no va caure molt bé, moltes cares llargues, molts comentaris negatius a la xarxa també, vull dir, no vaig trobar-ho agradable, però entenc la Pia com es... quin orgull té i el que sent la gent per aquests colors. Però bueno, al final vaig decidir pel club el projecte, més que res, i al final vaig poder tornar. Això és el que quedo.
I has estat aquests dos últims anys aquí. I t'anava a preguntar això, Pepe, al final... Clar, un també ha de mirar per la seva carrera, per on creu que pot tenir aquesta projecció, etc. Però no sé si quan vas decidir fer aquest canvi hi ha gent... Imagino que hi ha gent que ho va entendre més, hi ha gent que ho va entendre menys, i no sé si en alguns casos fins i tot el Pepe es va distanciar de persones que tenia pròximes aquí a l'escola Pia perquè no s'acaba d'entendre aquesta decisió teva.
Bueno, una miqueta potser sí en el principi. Més que res, jo com a jugador de la Pia que he sigut, mai he intentat res en contra, per exemple, del Dani Castro, que per mi ha sigut sempre un amic i sempre que l'he vist de puta mare, igual que el Borja o que el Josep Maria. Sempre amb aquests termes no he sentit tant el tema d'orgull, de que el club juga amb els diners o la Pia no, amb la cantera. Però bueno, la gent ho viu d'aquesta manera, la gent ho sent molt els colors de la Pia i aquí no s'hi pot fer res. Sí que és això, que potser hi ha molta gent que és el que tu dius, que no li va sentar molt bé, però bueno, al final és la meva vida i al final trio jo.
L'última temporada amb l'escola Pia, Pepe, està clar que no ha sigut la somiada, en el seu dia en vam parlar, no? Que era una pena també per tu el fet de dir adeu a la Pia i al futbol sala amb un descens de categoria després de tants anys amb l'equip en aquesta categoria de bronze. Sí que és cert que també aquell dia comentàvem, home, l'últim derbi que tu vas jugar, doncs, va ser protagonista, amb hat-trick, la Pia es va endur la victòria. Imagino que per aquest cantó, que no crec que compensi el fet d'un descens ni molt menys, però per aquest cantó, com a mínim, t'emportes aquest record també d'haver guanyat l'últim derbi.
Sí, no, és el que tu dius. Per aquest cantó, al final, una victòria contra el teu màxim rival de la ciutat, a casa, amb tanta gent, sent el teu últim, marcant el gol que vaig fer, que se'm van posar els pèls de punta, vull dir... Per mi és un record impressionant, que el tindré tota la vida... I és el que tu dius, això no vol dir que el descens que hem patit canvi la cosa, perquè és un descens de categoria que mai havia passat a la Pia després de 26 anys. Sí que marca una miqueta, però al final s'anava veient que potser la Pia, per falta de recursos, de gent, de la cantera que estava pujant, no acabava d'arribar al nivell de segona B. Potser s'ha de fer un pas cap a baix, jugar a tercera, veure què tal, què arriba, què és el que hi ha, aviam si l'any següent es pot pujar a segona B, que és la categoria on li toca la Pia.
Pepe, per anar acabant, aquí vas viure fa uns dies el teu comiat, aquest homenatge que veu rebre tu i el Pedro Donoso també com a tècnic, etc. Un comiat, per cert, que si el teu últim derbi ja va ser estrany, que es va suspendre el partit a 7 segons del final, etc., el comiat també va ser allò, Pepe, molt estrany, perquè el comiat aquí a casa s'havia de donar, doncs això, el dia contra Indústries, però es va suspendre el partit per la lesió d'un rival i al final es va haver de celebrar el que acabava el partit l'1 de maig al migdia. Tot molt estrany, no, Pepe?
Sí, molt estrany. És el que em va dir un company. Diu, és que no volen que et retiris, em va dir. I vaig dir, hòstia, doncs pot ser. Però sí, va ser com raro, una miqueta descafeinat, perquè clar, també la gent a l'1 de maig era festiu, tothom també tenia les seves coses, però bueno, l'important és que estava la meva família, el meu cosí, la meva parella, els companys d'equip, també van venir el Pagès, el Cerdà, els Comadran, que també formen part de la història de la Pia, i va ser un moment molt maco, que també m'hagués agradat que estigués el meu avi, però que ja fa molts anys que està al cel, i res, que va ser l'últim partit aquí a la Pia després de tants anys, i que no m'esperava, la veritat, no m'esperava que s'acabés ja, però bueno, algun dia arriba per tothom.
El PP Font continuarà vinculat a la Pia d'alguna manera?
Continuaré vinculat a nivell d'aficionat, vindré aquí els dissabtes a la tarda a animar el sènior, també vindré a veure la base perquè juga el meu nebot, el Pep Font, que apunta maneres, i aviam si segueix la meva trajectòria i o no. I res, sí, seguirem com sempre aquí vinculat a la Pia i al futsal.
Només queda dir-te que gràcies per això, tots aquests anys de carrera, per fer-nos gaudir des de la pista, i que ara doncs segurament et tindrem, no sé si com un fan Pia més o potser en un grupet més tranquil, però segur que et tindrem per aquí pel pavelló, Pepe.
Moltes gràcies, Sergi, moltes gràcies per la teva feina, sobretot per Ràdio Sabadell, que sempre està al costat del futbol sala, i que quan vulguis estaré al teu costat retransmitent el Twitch.
Doncs, escolta, ens ho apuntem. Pepe, gràcies a tu, de veritat, que vagi bé.
Gràcies.
Doncs amb aquesta entrevista ho deixem. També apuntar que Txell Ferrer tanca avui la seva participació a l'Europeu de Natació Artística de Funchal amb la rutina acrobàtica. Ahir va tornar a ser primera amb la selecció espanyola a l'exercici lliure per equips. Ara el Notícies Migdia amb la Núria García. Demà a la una, l'últim hotel suís de la temporada, aquí en directe amb l'Adrián Arroyo al capdavant. Que vagi molt bé, bon estiu, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.